L'audiovisual.
Aquesta voce és la de Miranda Martino cantant Xetate en napolità, com estava anat. I aquest és el cinquè capítol d'aquelles mil i una nits sonores de Ennio Morricone que us estem dedicant aquesta temporada en homenatge al mestre de les bandes sonores. Avui, ara mateix ja, amb en Diego Monroy, aquesta hora de música de cinema que ens farà retrocedir, perquè volem fer un pica-pica més definitiu entre aquells sis primers anys ja activíssims del compositor italià, amb rareses de tota mena i bandes sonores pràcticament inaudibles normalment, no? I hem decidit començar amb aquesta raresa, que és aquest Xetate. Miranda Martino era una cantant napolitana que va néixer el 1933, de fet encara és viva, que el 63 va treure un àlbum que es deia Napoli amb arranjaments d'Ennio Morricone, i el 65 van treure Napoli, mia bella Napoli, que és on s'inclou aquest Xetate de Russi Costa amb arranjaments, com deia, de Morricone, que es van publicar i que va tenir una molt bona venda en el seu moment. I és que les estrelles del pop o de la música tradicional italiana d'aquella època ja havien detectat el talent d'Ennio Morricone com un col·laborador indispensable, fins i tot abans de consagrar-se en el món de la música de cinema. Però l'any 1963 va arribar un altre d'aquests treballs que són curiosíssims. Era una pel·lícula titulada I Basilischi, la primera que va dirigir Lina Wertmüller. Era una pel·lícula on tres amics fan les seves coses d'avorrits de la vida a un poble miserable que està situat a Matera o a la Basilicata, per allà on hi ha moltes sargantanes. De fet, Basilicata vol dir terra de sargantanes. Són Francesco, Sergio, Antonio, Stefano Sataflores, Sergio Ferranino i Antonio Rotuzzo, que estan a l'atur i que ens recorden aquells personatges de Los Lunes al Sol, no? Noies, avorriment, Vitelloni da Fellini, els inútils, en definitiva. Doncs bé, en aquesta pel·lícula post-neorealista plena de talents, per exemple, el fotògraf, que va ser el fotògraf de Salvatore Giolano i del 8 i mig de Fellini, va comptar amb Ennio Morricone, que amb lletres de Wertmüller va composar per la cançó, aquesta cançó que ara sentireu, Cantata Basilisca. I qui canta és un altre napolitó d'arrel. Parlo de Fausto Cigliano. Xama passeggiare Nel gel E guala nato gel O tempo se ne va Alla piazza del Gamu Seu l'esame Saio chi c'è Migali Capacendoli Bella canto tui E sento ogni tanto di qualche una che se ne va lontano alla grazia.
una sola lau no hi restem a cap peu gaus sembla mans arret xama passejant a la piazza del gau nou solo sola sai a chi c'è amica lì che facendo lì belle che tutto lì.
Bon començament. Ai, aquell Morricone antiquíssim, antiquíssim, antiquíssim. I sorprenent. Ara aclarirem una confusió. El mateix any 1963 ell va ser l'autor de la banda sonora d'una pel·lícula titulada Il Successo. L'èxit, es va dir aquí. La va dirigir un desconegut, Mauro Morassi, desconegut perquè, malauradament, perquè tenia talent, va morir d'un accident a Zàmbia als 41 anys. I pràcticament aquesta és la pel·lícula d'ell que ha passat a la història. Vittorio Gassman estava perfilant el seu retrat típic de l'arribista egoista que sacrifica la seva dignitat i la seva família pels seus interessos. Entre la família Nukeme i Jean-Louis Trintignant, en qui aviat farien l'escapada. Bé, doncs, en aquesta pel·lícula hi apareix Gino Paoli. I Gino Paoli, que és el músic i cantant d'aquell senza fine que tant li agrada a la Isabel Coixet, ha passat a la història per ser el cantant i l'autor de Sapore di Sale, un èxit monumental, fins i tot aquí, a primers dels 60. El que no sap molta gent és que va firmar Gino Paoli amb Ennio Morricone, perquè, en realitat, Paoli cantava, Paoli va fer les lletres, però la música de la cançó era de Morricone.
Sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare, vicino a me, vicino a me, sapore di sale, sapore di mare. Gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. Mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Ai, com són aquells meravellosos anys de gran festival de San Remo, de la Canción del Mediterráneo. Bé, doncs seguim, perquè encara trobarem coses ben curioses d'Ennio Morricone en aquests primitius. Hi ha una pel·lícula que es diu Imalamondo, no es va estrenar a Espanya, la va dirigir Paolo Cavar al 1964 i era un d'aquells documentals escandalosos sobre peculiaritats allò que havien de passar censura gairebé, no? Per exemple, l'esquí amb striptease de l'època, o les orgies sexuals als cementiris italians, no? La majoria eren exagerades per burlar-se'n i així al·ludir la censura, però de pas ensenyar una mica de pit i cuixa, no? Van rodar a Baviera, a Suïssa, a Suècia, que això no passava a Itàlia, però van rodar per tot arreu, no? Era cinema Bayer amb una música de luxe, podríem dir, no? Sentireu el tema principal que interpreten Errico Pierannunzi al piano, Mark Johnson al baix i Joey Baron a la bateria, és d'Ennio Morricone, com també ho és la cançó Questi vent'anni mei de la pel·lícula, amb lletres de Torti Castaldo, que la pel·lícula no sé qui la cantava, perquè no ho trobo, però es van registrar per divulgar-la en disc, en aquella època, en un 45 revolucions per minut de l'època, per l'actriu Catherine Spack, que no es dedicava a cantar, però va intentar durant una petita època llançar-la com a tal, no? I va enregistrar un parell de discos. Aquí la sentireu cantant aquest Quest Vent'anni Miei. Per tant, a Morricone i al Malamondo.
Thank you. Audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Aquell Ennio Morricone, jovenet, i ha fet sense parar treballs per la música pop, el cinema i per tot. A més, l'any 1964 es va vincular amb els joves cineastes, els més jovenets de cinema polític italià de l'època, com és el cas de Bernardo Bertolucci, que després de la seva primera pel·lícula, la Com mare seca, amb Pasolini al seu costat i un altre músic fent-li la banda sonora, va rodar una pel·lícula esplèndida, Prima de la Rivoluzione, Antes de la Revolución, inspirant-se en aquella frase que va escriure Talleyrand, que deia: només els que van viure els temps prerevolucionaris poden apreciar les bondats de la llibertat. Als 22 anys va dirigir aquesta pel·lícula en blanc i negre, la va rodar a Parma, en la seva ciutat, i els noms dels personatges són els mateixos dels dos protagonistes de la novel·la La cartoixa de Parma, de Stendhal. Per tant, ell s'identificava plenament amb l'estudiant que interpreta Francesco Barilli, que és un noi que acaba de descobrir la ideologia marxista i que té un dubte entre l'esperit revolucionari i la integració burgesa que la seva família li demana. A tot això, té una relació sexual amb la seva tieta, interpretada per Adriana Asti, que era la dona de Bertolucci en aquella època. Un incest, en definitiva, o semi-incest, podríem dir. I Bernardo Bertolucci va demanar a Ennio Morricone que li fes la banda sonora. Dirigida per Franco Ferrara, aquesta és Antes de la Revolución.
Gina, è stato meglio così. Per te e per me. Non c'era niente da fare. Ma lo sai come sono fatto? Tu mi hai capito più di tutti. Per questo te ne sei andata. È stato giusto. Hai deciso tu anche per me. Lo so quanto ti ho fatto soffrire. Non credere che non lo sappia.
Prima della rivoluzione. Un film magistralmente interpretato da Adriana Asti nella parte di Gina. Francesco Barilli nella parte di Fabrizio. Prima della rivoluzione. Un film diretto da Bernardo Bertolucci. Prodotto dalla Iride Cinematografica. Prossimamente su questo schermo, distribuito dalla Cineritz.
Som al capítol 5è, s'acaba així, eh? No ens sorprengueu, eh? S'acaba així. D'aquest recorregut que fem a la vida i l'obra d'Ennio Morricone al llarg de tota la temporada aquí a l'Audiovisual. Perquè després d'aquesta prima de la Rivoluzione arriba ara un treball encara més interessant, fins i tot, que és I puny in tasca, Les manos en los bolsillos, que era la primera pel·lícula dirigida per Marco Bellocchio, també un director joveníssim vinculat al Partit Comunista Italià d'aquella època. La pel·lícula a mi em va impactar moltíssim el públic del Passeig de Gràcia quan la vaig veure en la gran època de l'àrea Assaig. Tenia una mare cega, un germà protector, una germana frustrada, una família amb tares hereditàries i un noi rebel, interpretat per Lou Castle, incòmode, que pateix atacs d'epilèpsia i té l'instint d'aplicar l'eutanàsia a tota la gent de la seva família que li sembla que estan en una situació límit i insuportable. Tot rodat a un barri d'Emília-Romanya, amb una gran actriu, Paola Pitàgora, compartint el treball amb Lou Castle. Doncs bé, I puny en tasca té un treball molt excepcional d'un Ennio Morricone joveníssim, que conté, a més, un twist que sentireu amb la veu, de fons, de Maria Rigel Tonini. I puny in tasca.
T'hai dato la poesia, eh?
Sì, perché?
Ma non credere che lui...
È mezz'ora che ti telefono, chi è? Ma che gelosia, gelosia. Sono a terra, cerca di capire. Scusami, però, c'è... Che cosa c'è? Sei alla televisione? Ma tu mi ami piuttosto. Perché non ci vediamo subito, eh? Vengo da te, dai. Ma che follia, follia. Vado e vengo, sono lì in mezz'ora.
Oh.
Sí, 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 amigues i amics, aquest twist de I puny en tasca és d'Ennio Morricone i, per tant, s'adaptava a tot i a tota la tranquil·litat del món. I mira que era guitarrero, eh? Doncs bé, per acabar el programa d'avui i seguint una línia com la del cinema polític italià d'aquella època, arribarem a una pel·lícula que ha tingut una influència enorme en el cinema de Christopher Nolan i que fins i tot va ser projectada al Pentàgon durant la guerra d'Iraq, una mica com a exemple i la manera de combatre un moviment revolucionari, en aquest cas la guerra per la independència a Algèria contra els ocupants francesos. És la batalla d'Argel de Gillo Pontecorvo del 1966, la batalla d'Algeri. No va arribar a Espanya fins al 1978. De fet, va estar prohibida a molts països, especialment a França, que era el país al·ludit, fins al 1971, perquè era una versió crua i que, diguem que, arrencava la pell a tires dels militars francesos. Gillo Pontecorvo, també director de Capó, de Queimada, d'Operació Ogro, sobre l'assassinat de Carrero Blanco l'any 1979, un documentalista de la televisió italiana que va morir el 2006, va arribar a ser finalista a l'Òscar al millor film de parla anglesa i un altre any finalista a l'Òscar al millor director, alhora que també com a guionista en Franco Solines, precisament per aquest treball. Això li va donar un impuls internacional a Ennio Morricone. De fet, el pròxim programa em penso que el dedicarem a veure una mica com va encaminar el seu treball, la seva carrera, de manera que compartia el treball amb els joves italians, amb els gèneres italians i, per altra banda, ja amb els contractes internacionals, no? La batalla d'Argel era una pel·lícula excepcional perquè amb actors no professionals i sense fer servir ni una imatge d'autèntics documentals de l'època, semblava tot a ella un documental rodat per càmeres de les televisions internacionals in situ durant aquesta revolució. Tot es va rodar nou. Els extras perfectament ensinistrats i a vegades hi havia escenes de masses que semblaven d'un telenotícies directament, no? El personatge del coronel Mathieu, de l'ocupació francesa, estava inspirat en el real coronel Massu. Les escenes de tortura van ser tallades als Estats Units i al Regne Unit perquè semblaven massa fortes, i en tot cas hi ha un treball personalíssim on Pontecorvo volia fer personalment la música. La intente cordial Ennio Morricone, que havia contractat perquè l'ajudés, va arribar fins al punt que li va deixar fer de tot, però d'una manera molt crítica. És una de les grans primeres obres mestres musicals d'Ennio Morricone, i sentireu uns quants temes seguits. Ja he dit que ens acomiadem aquí. Marxes militars, estil bronca, per en temes, la vida pacífica, la casba, entre escenes de combat i de combat, sonoritats tensionades de Morricone com compositor ultracontemporani en moments determinats, ressonàncies nord-africanes, temes religiosos d'orga, una mica pels martiris a què són sotmesos els algerins, etc, etc. Així que, amigues i amics, sentiu amb atenció i admireu l'Ennio Morricone de la Batalla d'Argel.
Frente de Liberación Nacional, comunicado número 1. Hermanos argelinos, ha llegado la hora de salir de la larga noche y de la gran miseria en la cual durante 130 años la opresión colonial nos ha tenido sumergidos. El momento de la lucha se acerca. El objetivo es la independencia nacional. Para evitar un fatal y sangriento conflicto, proponemos a las autoridades francesas una honorable base de discusión a condición de que ellas reconozcan a nuestro pueblo el derecho de disponer de sí mismo. Argelinos, uníos, preparaos para la acción. El Frente Nacional de Liberación os llama a la lucha.